Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui compartirem les notícies que ens ha deixat aquest divendres 12 d'abril, però abans us recordem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez, el Víctor García i el Víctor Casellas de la redacció i producció i la Sara Cruz al meu costat. Sara, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, avui et proposo jo el plan. Jo crec que aquesta nit a les 10 el que hem de fer és veure el Betis-Sevilla.
Sí, però abans hem d'anar al cine.
Però abans hem d'anar, és veritat.
Després ens anem corrents a veure el Betis-Sevilla.
Corrents cap a casa a veure aquest duel.
Però la pel·lícula ha de ser curta, perquè...
Oriol Domingo, sí. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. És que jo també tinc ganes de veure el futbol.
Oi que sí?
Sí, i la
tenim
ganes,
sobretot una cosa, aquest duel.
Veiem primer el futbol...
I després el cine, sí, perquè si no, no...
Si no, no ens donarà temps.
Escolta, i ja que hi som, podem deixar el cinema per la setmana que ve, si voleu.
Sí, també, sí, sí, sí. Avui també. Futbol.
Avui futbol. Avui aquest duel, que segurament el nostre tècnic, Mario Ramírez, també estarà al cas, i que sí, Mario? Mario, qui vol que guanyi, el Betis o el Sevilla?
Home.
Els palanganes? No, el Betis, el Betis. Doncs bé, bé Sara, doncs estarem al cas d'aquest duel. Però sí. Això sí, ja hem presentat el nostre convidat del dia, tot i així... Ens
és
passes al
no,
seu perfil.
No he pogut resistir.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs ja el sentíem, avui compartim l'actualitat amb l'Oriol Domingo. Ell és de Barcelona, té 55 anys, va estudiar periodisme i dret, però es dedica concretament al món del periodisme. Entre les seves aficions s'hi troba passejar, llegir i el Barça, i es defineix com un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària. Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda. Per cert, les declaracions que després en parlarem, suposo, no?, d'en Carles Viver-Pissunyer estan molt, molt bé.
Sí,
eh?
Sí, d'aquest serà un dels temes del dia, però
abans... Val la pena tenir-ho en
compte. Oriol, abans de parlar del Viver-Pissunyer, qui té més possibilitats d'arribar a la final de la Lliga de Campions, Bayern o Barça?
El Barça.
Barça.
El Barça, sí, perquè em sembla que ho comentàvem abans... El Barça porta, tots els jugadors, porta una temporada molt dura i l'avantatge que hi ha ara és que falten 15 dies per poder descansar, perquè la Lliga ja està resolta, no pràcticament resolta, ja està resolta, i per tant hi ha 15 dies que podran preparar-se bé el partit amb el Bayern, no? Que és un gran equip també, eh? Però jo...
A priori és l'equip que arriba més preparat, més sòlid.
Sí, sí, sí.
Però estàs d'acord?
Sí, sí, perquè ha tingut menys desgast, no? Si el partit fos aquesta setmana, malament. Però falten dues setmanes pel primer partit, tres setmanes per l'altre partit, no?
Messi recuperat,
que és el 23 d'abril i 1 de maig. O sigui que durant tot aquest temps el Barça podrà preparar-se bé.
La força de Sant Jordi, creus que...
Home, i tant, sí, sí. Sí, sí, segur que influirà, segur.
L'altre semifinal,
Borussia
Dortmund...
Bueno, passa una cosa, no sé si sabeu que en aquesta temporada hi han jugat els dos equips.
A la Lligueta.
I quins resultats hi va haver?
Empat i...
Empat aquí
el Real Madrid.
I el Madrid va perdre allà. O sigui que no és garantia de res... Però no serà un partit fàcil pel Madrid.
Oriol, ja veus que... Aquí...
Ja va tenir problemes amb el Galatasaray.
Ja va tenir
problemes. Pues imagina't amb el Borussia, no?
Perdona que ho digui, però és que nosaltres tenim el nostre redactor, el Víctor García. Veus que aquí tenim gent,
sí,
de tot,
no,
eh?
Jo comprenc.
És del Real Madrid,
no, sí,
ara
s'enfadarà
perquè ho he dit, però...
No, però és públic i notori que és del Madrid,
sí,
no?
Sí, no, ell està encantat. Té problemes, segons el Víctor García, té problemes per anar a veure aquests partits importants a Barcelona, i que sí, Víctor, fa que sí amb el cap.
Però val la pena que ho sàpiga ja, que es vagi preparant.
Es vagi preparant.
Que no es faci falses il·lusions.
Per tant, Madrid
per
possiblement
tant,
arribarà.
Per tant, la final serà Borussia-Barça.
Borussia.
Per tant, campió el Barça.
Doncs així d'optimistes, arribarem a Wembley, sí senyor, Oriol Domingo. De tot això parlarem, bueno, ja n'hem parlat, Oriol, sí. Però podríem estar parlant, perquè amb tu... Sobre aquest tema, ja saps, Oriol, que podem tenir llargues converses. Tot i així, has fet una reflexió molt bona, que m'agradaria que al final els expliquessis als oients. Relacionat amb aquest tema dels jugadors del Barça...
Sí, si vols ho fem ara o...
Va, fem-ho ara.
No,
m'ha agradat molt.
Sí, home, que els jugadors del Barça han jugat amb el Barça, la Lliga, la Copa del Rei, partits d'Europa, i han jugat amb la selecció estatal, diríem, no? Tant el que són amistosos com el que són classificatoris.
Oficials.
Per tant, porten, és l'únic equip de tot l'estat espanyol i potser del món que és l'únic equip que juga amb 4 o 5 competicions alhora. Això provoca un lògic desgast, no? Com es va veure l'altre dia amb un gran equip com era el Paris Saint-Germain. Precisament per això, enllaçant amb el comentari que feia abans, el fet de que ara hi puguin haver 15 dies una mica de descans per aquest jugador serà molt positiu per ells.
Per tant, el factor psicològic juga molt.
Sí, i tant. Home, i físic, i físic. Però, home, hi ha jugadors que estan tocats, no?
Guardiola, amb qui anirà?
He sentit les declaracions de l'actual entrenador del Bayern, que diu que no pensa consultar res.
Res, s'ha enfadat.
No, home,
i tant, i amb raó, és veritat.
Jo sóc un professional i mai... Sí,
per molt bons resultats que té Jupp Heynckes.
Sí. I jo penso que el Guardiola ha d'anar a favor del Barça per un motiu. El Bayern, la Lliga, ha anat molt destacat a la República Alemanya, no? I, per una altra banda, si queda campió d'Europa, arribarà tan amunt, que serà molt difícil que el Guardiola es mantingui en aquest nivell. O sigui, que, home, al Guardiola li interessa algun repte que pugui superar.
Entrar a fer feina. Doncs bé, avui compartim les notícies amb Oriol Domingo.
Sempre i quan el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ens facin la punyeta obsessivament com ens ve fent últimament.
Va, Oriol, no? En parlem d'aquests temes.
Sí.
Vinga, doncs avui compartim les notícies amb Oriol Domingo, periodista i també jurista, però abans la Sara Cruz ens explica què ha passat.
La informació del dia, el 2 de 8.
Espanya està més a prop d'arribar a un acord amb la Comissió Europea per flexibilitzar l'objectiu del dèficit, ho asseguren fonts del govern espanyol, que creuen que podrien obtenir més marge entre un punt i un punt i mig, fins al 6%. Ara, recordem, l'objectiu és del 4,5%. Els ministres d'Economia de la zona euro reuneixen avui i dissabte i demà a Dublín per tractar la situació d'Espanya, així com Rad Irlanda, Portugal i Xipre. El govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de llei orgànica que permet la creació de l'autoritat fiscal independent, introdueix també mecanismes de supervisió i transparència a totes les administracions públiques. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha explicat que l'objectiu d'aquest ens és garantir el compliment del principi d'estabilitat pressupostària i, per cert, que també ha assegurat que aquest any el govern no apujarà els impostos. El PSOE ha portat al Congrés dels Diputats el decret de la Junta d'Andalusia que permet expropiar pisos temporalment als bancs. Els socialistes espanyols han inclòs aquest polèmic decret a les esmenes de la llei antidesnonaments que han presentat a la Cambra espanyola perquè es pugui aplicar en l'àmbit espanyol una mesura similar. El Consell de Ministres ha aprovat el decret d'honorabilitat per a directius bancaris amb què es modifiquen els requeriments d'experiència i professionalitat i bon govern de les entitats de crèdit, segons ha anunciat avui la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria. El Banc d'Espanya serà l'encarregat d'analitzar els elements d'honorabilitat dels membres del Consell d'Administració i altres els càrrecs de les entitats. I després del cas de les escoltes de Método 3, el govern espanyol controlarà també la seguretat privada. El Consell de Ministres també ha aprovat un avantprojecte de llei que regularà l'activitat dels directius privats i prohibirà l'espionatge si atempta contra el dret a l'honor de les persones. Amb aquesta futura llei, la seguretat privada serà subsidiària de la pública i els despatxos de detectius s'inscriuran en un registre estatal.
Com cada divendres, el Víctor García ens apropa l'actualitat esportiva del dia que passa, com nou, pels sorteig de semifinals de la Lliga de Campions. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. Aquest cap de setmana el Barça visita la Romareda per disputar els 3 punts al Saragossa de Manolo Jiménez. Els blaugranes són els favorits, tot i que segurament no podran comptar amb Leo Messi, que ja va forçar per reaparèixer contra el Paris Saint-Germain. Recordem que Pedro va donar la classificació amb un gol al minut 70. El partit va acabar amb empat a 1, però el valor doble dels gols fora de casa va acabar per classificar el Barça. Així doncs, els de Tito Vilanova arriben platòrics després d'eliminar el conjunt francès i accedir a les semifinals. El sorteig de la Lliga de Campions s'ha celebrat avui i Barça i Madrid només es podrien trobar en una hipotètica final. Els culers jugaran contra el Bayern de Munic, el futur equip de Pep Guardiola, mentre que els blancs tindran com a rival el Borussia de Dortmund. El director esportiu del Barça, Andoni Zubizarreta, ha valorat així l'eliminatòria.
Grandíssim equip, grandíssim club. Nosotros intentaremos volver a jugar a eso que nos gusta, jugar al fútbol y disfrutar del fútbol. Y vamos a disfrutar de una gran eliminatoria. Estamos muy contentos de estar aquí y a partir de ahí estaremos muy contentos de poder estar en un sitio que es mágico para nosotros, para el Barça.
A més de la baixa de Leo Messi, tampoc estarà en contra el Saragossa, Mascherano, Puyol i Adriano, per la qual cosa Tito Vilanova haurà de fer canvis a la línia defensiva. El partit serà aquest diumenge a les 7 de la tarda. Per la seva banda, l'Espanyol rebrà la visita del València demà a les 8 del vespre, on un dels periquitos asseguraria l'objectiu de la permanència. Pel que fa al bàsquet, a l'Eurolliga, el Panathinaikos va igualar ahir la sèrie contra el Riga al Barça. Un triple als últims segons de Diamantidis va donar el triomf al combinat grec per un sol punt de diferència, 65 a 66. El millor dels blaugranes va tornar a ser Joan Carles Navarro, que va acabar el partit amb 20 punts. I passem al motor perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 de la Xina. En els primers entrenaments lliures disputats avui, el brasiler Felipe Massa ha estat el més ràpid per davant de Kimi Raikkonen i Fernando Alonso.
Gràcies, Víctor. El Museu Diocesà d'Urgell ha cedit el calze i la patena de Núria per formar part de Facies Fidei, expressions artístiques de la fe cristiana a la Catalunya medieval. Una mostra que s'inaugura aquest divendres al Museu Episcopal de Vic. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquesta mostra reuneix i relaciona obres del període medieval que han estat cedides pels museus diocesans de Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa i Urgell. La mostra es podrà visitar fins al 27 d'octubre. L'exposició vol oferir les claus per interpretar la religió a través de 7 àmbits, un per cada peça convidada: la creació, l'encarnació, l'eucaristia, la creu, la santedat, la paraula i la vida, i facilitar la comprensió de les obres en el seu context espiritual i funcional. Paral·lelament a Facies Fidei, el Museu Episcopal de Vic promou i acull diverses activitats complementàries relacionades amb l'art medieval.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Estabilitat i bon temps després de moltes setmanes sense visitar-nos. Finalment tindrem un anticicló demà dissabte i sembla que s'hi quedarà uns 10 dies prop de Catalunya. Dissabte, demà, el temps continuarà molt assolellat en general. Al matí es veuran alguns núvols prims anecdòtics, per tant podem parlar d'una jornada radiant gairebé sense excepcions. L'única amenaça és la possibilitat d'algunes boires o bancs de núvols baixos costaners. La setmana acabarà amb el diumenge amb condicions meteorològiques molt favorables. Estabilitat i el sol, per tant, estan garantits amb temperatures que arribaran als 25 graus.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dia 20 d'abril, assemblea anual de l'adoració nocturna del Tibidabo. A 1:15 del matí, memòria anual i informacions vàries, amb el tema L'any de la fe. Al migdia, eucaristia. I per acabar, dinar familiar de tots els adoradors. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Quan passa un minut de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies a Oriol Domingo, periodista i també jurista. El president del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pissunyer, considera que és més constitucional la consulta sobiranista que proposa el govern de Catalunya que no pas la manera com Andalusia va obtenir l'autonomia l'any 1981.
Viver i Pissunyer ha recordat que aleshores no es van complir totes les condicions legals perquè la província d'Almeria va votar-hi en contra, però malgrat tot l'Estatut va tirar endavant i es va convertir en comunitat històrica perquè hi havia voluntat política i es va modificar expressament la llei espanyola de referèndums. Això és el que ha remarcat Pissunyer a Catalunya Ràdio.
I cap de les vies que proposem suposaria una interpretació de les normes vigents més agosarada o més forçada que la que ha fet ja l'Estat en aquest tema, per exemple, quan va reformar la llei orgànica del referèndum per tal de que Andalusia pogués entrar per la via ràpida a l'autonomia. El que proposem ara és molt menys forçat que el que es va fer en aquell moment. Estem demanant exactament el mateix, que hi hagi aquesta voluntat política per tal de poder fer aquesta consulta popular per una via legal.
Viver Pissunyer, que ha estat vicepresident del Tribunal Constitucional, considera també que ni la Constitució ni tampoc l'Estatut serveixen ja per les aspiracions de Catalunya. En qualsevol cas, el president del Consell Assessor assegura que cal seguir dialogant amb l'Estat i esgotar totes les vies per fer la consulta de manera legal i acordada, perquè el contrari seria perjudicial de cara a la comunitat internacional. Viver Pissunyer considera que l'important és demostrar que el problema no és de legalitat, sinó de voluntats polítiques.
Estàs d'acord?
Molt, molt bé. És una gran notícia aquesta, una bona notícia, una de les poques bones notícies dels últims temps que un personatge com Carles Viver i Pissunyer digui el que ha dit i expliqui el que ha explicat, no? És una bona notícia perquè, primer, perquè demostra que aquest Consell Assessor per la Transició Nacional, creada per l'actual president de la Generalitat a la Generalitat, és un organisme que val la pena, no? Que val la pena, si està formada com ho està, per persones d'aquest tipus. Fixeu-vos que la manera, fins i tot formal, en què ell s'ha expressat és un estil molt, molt respectuós, molt tranquil i com contrasta amb l'estil barroer que hi ha en la política, diguem, no? I per tant, quan un personatge s'expressa amb aquest to tan serè i tan respectuós, això sol ja val la pena. Però a més és el contingut, no? Els arguments que fa servir i que deixa molt clar amb la seva argumentació que, entre altres dues coses, m'agradaria destacar. Una, que la voluntat, que tot depèn de la voluntat política que hi hagi. La voluntat política per part d'amplis sectors de Catalunya hi és, per part d'Espanya no hi és, però bé, les coses poden anar evolucionant i no cal desesperar, encara que serà molt difícil que l'altra banda es doblegui, diríem, no?
Moment, i Oriol, tu creus realment que la voluntat política hi és aquí a casa nostra per part dels grups que en principi donen suport a aquesta consulta? Tu creus que a l'hora de la veritat sortirien tots a una?
Home, aviam, per part de CiU i per part d'Esquerra, Jo crec, vaja, segur que sí. Per part de PSC, per part d'Iniciativa, jo m'inclino a creure que també. Per part de PSC, la cosa, com amb tots els problemes que han tingut, està molt, molt dividida, no? Però si això va evolucionant i anem cap a una consulta, l'actual direcció del PSC haurà d'anar molt en compte, perquè si no s'exposaria que la trencadissa que ja ha tingut el PSC no fos més profunda, no? I llavors, evidentment, aquí queden descartats PPs i Ciutadans, que es diuen, no? Encara que és interessant i esperançador que dintre, fins i tot, del PP, a Girona concretament, hi ha hagut ja algun regidor i algun militant dels històrics, per dir-ho així, és el PP,
que s'ha desmarcat. Es
desmarquen, no? Per tant, bueno, no...
I la CUP, no, que també, no? Estaria en aquesta línia.
I llavors hi ha l'altra cosa que també volia resaltar, i és que tot el procés s'ha de fer en la mesura del possible per la via, evidentment, del diàleg i per la via pacífica, no? No caure a la trampa de la provocació, que en fi, amb qüestions lingüístiques, amb qüestions d'espionatges, en fi, segur que són trampes que s'estan posant a la societat catalana, convé no caure en aquesta trampa de la provocació i, com diu el Viver Pissunyer, continuar per la via del diàleg, no? Pensant sobretot en la comunitat internacional. Davant de la comunitat internacional, si tu demostres amb fets que has fet tot el possible per dialogar amb el govern central i que no hi ha manera de tirar-ho endavant, home, això és un aval per les postures catalanes, no? Si tu trenques el diàleg, quedes, en certa manera, desautoritzat davant de la comunitat internacional.
Abans de parlar del dèficit, m'agradaria saber la teva opinió, Oriol Domingo, sobre el tema que va desencadenar ahir aquesta resolució, aquesta interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia amb l'actuació de Joan Tardà al Congrés dels Diputats. Ahir el periodista Enric Juliana deia que Tardà és com l'Obèlix de la política catalana, no? I ell creia que el català no s'ha d'utilitzar com a element folklòric, diu, en la lluita política. Com ho vas viure?
L'Enric Juliana, que és company meu de La Vanguardia i valoro molt els seus articles, que realment val la pena llegir-los, i jo sóc un dels que els llegeix, però, en fi, em discrepo de diverses coses, de diversos punts de vista que ell manté, i concretament aquest, no es pot despatxar el que el Tardà va fer ahir, dient que és l'Obèlix de la política catalana, perquè, en tot cas, el que fan el ridícul és el president del Congrés. És a dir, el que va passar ahir al Congrés, el que va passar al Congrés és el següent, que Espanya, el Congrés és representatiu d'Espanya, expulsa el català d'Espanya. Això és el que va passar ahir. Això és el que va passar ahir. L'argumentació del Tardà és molt coherent. Diu, apliquem el que el PP i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya vol aplicar a Catalunya, traslladem-ho a Espanya. Si hi ha un nen que vol que l'educació sigui en castellà contra 40 de l'aula i tots hagin de fer-ho en castellà, doncs aquí al Congrés fem el mateix. Jo vull parlar en català i tots els altres que parlin en català. No li van tolerar això, i el van expulsar del Congrés. Per tant, és un dia històric. Espanya expulsa Catalunya d'Espanya sense referèndum, sense sentències del Tribunal Constitucional i sense interlocutoris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, quan el meu amic i company Juliana se n'enriu del Tardà, és el contrari. Tant de bo tots els diputats i senadors de Catalunya fessin com el senyor Tardà.
Visquessin la política.
Ho fessin així. Què passaria, llavors? Que el president del Congrés de Diputats trauria a tots els diputats de Catalunya del Congrés. Tant de bo passés això.
Oriol Domingo, per tancar aquest tema, perquè la Sara Cruz ens ha preparat moltíssimes notícies, cosa que li agraïm, però tot i així voldria... És que Oriol Domingo, falten 5 minuts. Sí. Salvador Cardús, membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, avui ha dit unes coses, bé, unes declaracions que m'agradaria que les comentessis. Salvador Cardús, sociòleg, que proposa fer la consulta el mateix dia que Escòcia, però en aquest sentit ha volgut detallar que el que hem de fer és separar el que és el procés sobiranista escocès del català. Perquè si ens emmirallem amb Escòcia, podria ser que en el dia que es fes el referèndum d'Escòcia, doncs sortís que no, i segons Salvador Cardús, doncs aquí a Catalunya la cosa aniria cap a baix. Com ho veus?
Bueno, dos o tres coses. Una, em sembla molt bé que fins i tot es fes el mateix dia els dos referèndums. Perquè així Europa veuria doncs, que són dos processos similars. Segona cosa, lo important aquí és que els ciutadans d'Escòcia i els ciutadans de Catalunya puguin exercir democràticament i lliurement el seu dret a votar. Això és l'important. El resultat, en certa manera, és secundari, diríem, no? En certa manera, és secundari. Si guanyes o perds, bueno, pues cada cas és diferent. Cada cas és diferent. Ara, hi ha una cosa que aquí no ho ha dit el Cardús, perquè no es pot dir tot alhora, però jo penso que hi ha una cosa que és molt important insistir-hi, i és la següent. Els que som partidaris del dret a decidir no hem de dedicar tot el temps a debatre sobre quin dia, com i tal. Hem de dedicar temps, a partir d'ara, bueno, d'ara, ja s'havia d'haver començat, no? A explicar a la ciutadania el per què s'ha de fer aquest referèndum i què significa continuar amb l'actual situació dintre d'Espanya i què significa aconseguir un país sobirà. Això és el que s'ha d'explicar molt didàcticament perquè la gent no tingui por i per veure que és una cosa positiva per aquí i pels espanyols.
Què ha passat avui a l'estat espanyol, Sara?
Doncs que Espanya sembla, Mercè, que està més a prop d'arribar a un acord amb la Comissió Europea per flexibilitzar l'objectiu del dèficit. Ho ha assegurat fons del govern espanyol que creuen que podrien obtenir més marge entre un punt i mig fins al 6%. Ara recordem que l'objectiu és del 4,5% i recordem també que els ministres d'Economia de la zona euro reuneixen avui i demà a Dublín per parlar sobretot d'Espanya, Irlanda, Portugal i Xipre. I per cert que el govern espanyol ha aprovat també l'avantprojecte de llei orgànica que permet la creació de l'autoritat fiscal independent, introdueix també mecanismes de supervisió i transparència. Cristóbal Montoro ha dit també que aquest any el govern no pujarà impostos. Breu resum.
Moltes gràcies, Sara. Oriol Domingo.
Digui'm.
Pujaran impostos. Pujaran.
Sí, bueno, aviam.
Potser és la sentència, que diguéssim, Sara, que ens queda.
Impostos, sí. També fa...
Que no pujaran més impostos.
Que no pujaran, bueno, és exacte. Dius que no pujaran.
No.
És a dir, pujaran.
Bé, és un joc de paraules. No,
havia,
sí.
No, jo havia entès que deies que no els pujarien, però jo recordo que heu dit que el Cristóbal Montoro havia dit que assegurar que aquest any el govern no pujarà els impostos. Doncs aquest humil periodista assegura que aquest any el Montoro ha pujat impostos, perquè el Partit Popular, des de que governa, ha fet tot el contrari del que ha dit. Per tant, en aquest sentit, és esperançador, perquè si diu que no hi haurà referèndum, vol dir que hi haurà referèndum. No pujarà impostos, pujarà impostos. Què us hi jugueu? Què us hi jugueu?
Sara, va.
Un sopar, un sopar, Oriol.
Si no puja impostos, us pago un sopar.
Perfecte.
Queda dit,
I si els puja, també.
Que això queda gravat, Perfecte.
Oriol Domingo, moltes gràcies per haver compartit les notícies amb el 2 de 8. Esperem d'aquí 15 dies, com
sí,
sempre, els divendres.
Molt bé.
Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez de les Vies de So, de la Sara Cruz, del Víctor García, del Víctor Casellas, també de qui us ha parlat, entre d'altres, Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel, el programa Catalunya sense barreres, d'Anna Hernández. Però abans, els oients de Ràdio Principat us deixem amb el seu informatiu local. Que passeu molt bon cap de setmana.
I bona nit.
Bona nit.